Et concediré un desig, digué el geni. No eren tres? Replicà l'afortunat. Retallades, respongué el seu benefactor. Doncs voldria tornar a passar una nit amb el meu amor desaparegut, demanà aquella persona solitària. I al començar la nit, a casa seva aparegué el cadàver del seu amor desaparegut.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Star Raco Wars ha tornat a arrasar. La seva tercera edició s'ha consolidat com la cita oficial de tots els amants del fantàstic i, amb carinyo, friquis en general. Hem pogut estar a Tarragona i gaudir en pròpia pell l'ambient de la cita. I avui us traslladarem amb una crònica d'Alfons Mallol i Iker Mons, amb Carlos Climent de Tertulià, després de gaudir també d'aquest saló. També anirem fins al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, que dins d'un cicle sobre videojocs ha convidat la guionista de videojocs, però també escriptora, Cassandra Cou. Molts la coneixereu per ser l'autora de Persons non grata, que acaba de ser publicada en català per Mai Més Llibres. És el que donarà de si el 23è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als salons.
Star Raco Wars ha tancat la seva tercera edició consolidant-se com un punt de trobada d'amants del gènere fantàstic, no només de Star Wars, com eren els seus orígens, sinó també de moltes més sagues televisives i cinematogràfiques. De fet, aquesta, tot i ser la tercera edició, era la primera que sortia d'aquesta saga de Star Wars per incloure moltes altres qüestions. L'Iker, l'Alfons i en Carlos van anar a Tarragona el primer cap de setmana de febrer, el del 8 i el 9 de febrer, per experimentar-ho en pròpia pell. Què n'opineu? Què heu vist? Com estava aquesta Star Raco Wars?
Estava molt bé. Perdoneu que comenci jo, o no? La veritat és que el recinte a mi em va agradar molt perquè sembla un búnquer, la veritat. I em fan laberíntic.
I t'agrada, no, això del búnquer?
Sí, sí, pareix en plan, si hi ha una guerra nuclear, que, bueno, sembla que hi haurà una guerra nuclear, o un desastre zombi, allà estàs segur.
Sentia millor... segur, eh? Estaves bé allà,
sí,
eh?
Sí, que millor envoltat de friquis.
I també et perdies, una mica.
Sí, no, una mica o bastant.
Però estava ben senyalitzat o...
Bueno...
Dintre el que podien, dintre el que podien, sí.
Sí, dintre el que podien, sí.
Ara, per desgràcia...
Ja ens han dit que a lo millor el pròxim any contractaran guies turístics.
Home, no estaria de més, no? A vegades, no? Amb la seva armilla groga i... Por aquí, por aquí.
Sí, perquè tenia el petit problema de que la part de botigues i on hi havia l'exposició de cotxes estava a fora. Estava en una altra banda i s'havia de sortir i tornar a entrar. I després
clar, no
perdies una
connectat.
Miqueta. No estava ben connectat.
Això. I del nombre d'assistents i de, no sé, per exemple, aspecte, cosplays i tal, com estava el tema?
A veure, cosplays, així en general, hi havia un concurs de cosplay, que hi havia bastanta qualitat.
Ah,
sí. I que va guanyar...
Qui va guanyar? Bueno, vaig poder-me quedar fins al final.
El que anava d'Escaven.
D'Escaven, ah, vale.
Ostres, sí, vam parlar amb ella.
La Amanda Miranda? Hòstia, igual.
No sé com es diu. Era molt bo, eh?
Sí, però és curiós que havia també dos... Però tres persones de Warhammer,
sí.
Supercurrats, i no van participar.
Són una família, no es presenten mai a cap concurs.
I pensant, però si...
Ja els coneixem, oi?
Sí, els coneixem, els coneixem.
Són supercurrats i participeu?
No volen.
No volen arrasar.
Simplement guanyarien, però
no volen. No sé, perquè d'Escaven estava molt currat.
Sí, l'Escaven...
Escaven és una rata de Warhammer, i el capítol es movia, la boca de la rata, tot es movia.
Molt bé.
Amb el bàculo, amb el crani i la piedra de disformitat, que brillava.
Sí, sí.
Supercurrats.
Jo quan es veu, dic, guanyar aquest segur.
Hi havia nivell, igualment.
Sí, i efectivament va guanyar. Doncs que guai.
Com dèiem, és el primer any que anava més enllà de Star Wars.
Sí, també,
doncs, dèiem aquí en una entrevista prèvia tots els temes que tocava, molt variats, amb molts sectors. Això també es va notar en el tipus de perfil de gent? Vull dir, no sé si hi havia més famílies
hi
havia...
Sí,
hi havia famílies, hi havia una mica sector, jo què sé, gent adulta i també joves.
Clar, si tornem,
gent de la meva edat havia.
El tema de les disfresses que dèiem del cosplay, allà hi havia tot tipus d'associacions. Hi veiem Marines Colonials, veiem la gent d'Ube, que ja els vam tindre aquí al programa, Stargate, Star Trek, Star Wars...
Totes les stars.
Ens deixem star. Bueno, Mazinger Z, hi havia de tot.
Que sí, era molt colorit. Ube, que hi ha tanta gent que era de Ube, no sé, no pensava que una sèrie que hagués... Petat tant, no?
I la, ho van petar, eh?
Sí, sí.
Però estaven... Petar, estaven al mig de l'entrada.
Home,
clar,
perquè més van estrenar aquesta
veieu.
Nau. Van estrenar la nau, per tant...
Sí, la nau estava molt ben posada.
Bueno, i
a
l'altre costat havia un X-Wing.
Sí.
Sí, sí.
Ah, també, mira.
Veritat, suposo que també
ho veia, però és de la nova trilogia.
Però bé, així podien compartir una mica d'espai, no? I de dir que quan entres t'emportis una primera impressió bona, no?
Sí.
Allà dins hi havia una reproducció de l'Ecto 1, hi havia una reproducció molt bona del DeLorean, de Reis del Futuro.
De la moto d'Akira.
La moto d'Akira, la Full Cosplay. Després explicarem una anècdota d'aquesta o l'expliquem ara?
Podeu explicar-la ara, sí.
Com sabem, va anar al concurs del Saló del Manga de l'any passat, o l'altre, va ser...
Sembla que era l'any passat.
L'any passat.
Sí.
I no van guanyar, tot i que la majoria de gent els considerava guanyadors, perquè realment van fer una actuació molt bona i el cosplay era molt bo. I després els dic que donen la moto i què faig amb aquesta moto? I els dic, guarda-la que algú l'aprofitarà.
I mira, no?
Va donant voltes per Catalunya.
Recordo que ens van fer una foto allà també al Saló del Cine, no? Diria, també, que la va
portar. Sí, al Saló del Cine també.
Sí, sí, ha voltat perquè bastant.
El que passa amb les actuacions és que els que no guanyen, com que no es classifiquen per anar més enllà, abandonen tota la, tot el que és l'atrezzo per l'actuació. I que l'organització s'encarrega d'arxivar la papelera.
Vaja.
Està bé que l'hagin pogut guardar i que l'hagin pogut rescatar.
Sí.
Que sí, li ha donat encara més ambient, no?
Sí, sí, també havia millorat, han arreglat.
Un Batmòbil també havia.
Hi havia un Batmòbil.
Dels, de Tim Burton. Vaja. És que tot són pegues.
Ja saps que amb l'Alfons tot són pegues.
La nau de Uber era de tamany real. L'X-Wing també. El DeLorean també. La bicicleta de ITT també era de tamany real.
Efectivament.
El DeLorean és un cotxe de veritat, no? Costa...
No li treguis importància.
De veritat, tampoc saltaran el temps, dic jo.
No, però bueno, que és fàcil de trobar-lo.
Estem buscant efectes d'hòsties per anar tirant així, també l'aneu intercanviant.
I bueno, que parlant
de... No, igualment, era molt d'agrair que estigués per allà.
No, i Res a Futuro, de V, de sí. Terminator, havia exposició d'un munt de també. Merchandising.
Clar, sí. Clar. Sí que havia de tot, podríem dir.
I Star Wars havia un col·leccionista que tenia... Pòsters de l'època, discos, de tot, jo flipant. Hi havia tot un senyor. Dic,
la col·lecció era impressionant.
Tot ell sol.
Ell sol.
El sol.
Per què necessites més?
Clar.
Si una passió, encara que porti una sola persona, ja es
nota. Inclús versions pirates. Tenia de còmics, tot de Star Wars.
I la versió índia de Star Wars també.
En vez de la guerra de galàxies era la guerra de les estrelles. I coses així.
I estava Bertín Osborne a la portada.
Quasi.
Què us sembla si anem entrant en temes en concret? Perquè hi ha bastantes coses a tractar.
Sí.
Un dels temes que hi havia era Mazinger Z, que estava...
Una de les associacions que hem vist...
No, però es va tractar de diferents maneres, no? Hi havia l'associació, però també van portar doncs, una vella glòria, no podríem dir?
Home,
que va fer
sí,
una xerrada.
87 anys, sí, una vella glòria.
Per això, sí, sí.
I que parlant de Mazinger Z, hi havia un crossplay també de Mazinger Z.
Sí?
Sí, molt currat. I de Thanos.
Ah, sí.
Un de Thanos que media com 2 metres o 3.
Ah, mira... Aquest també a tamany real. Sí. Vosaltres vau parlar, no?, amb el president, no?
Amb
veig,
d'amics
de Mazinger Z.
Sí.
Es tracta del Josep Luna i li vau fer algunes preguntetes.
Doncs estem aquí perquè ens han convidat, principalment, perquè es veu que abans feien coses només de Star Wars i aquest any ho volien obrir a més sèries i ens van dir que el Mazinger podia estar molt bé. Si podíem portar Alfredo Garrido, que era el cantant del Mazinger, i aquí està també, i bueno, estem molt contents.
I la rebuda ha estat bona, doncs? Sí. Veiem la gent així contenta amb Mazinger Z?
Sí, perquè sobretot és gent d'una certa edat que recorda la seva infància. Veure el cantant, que ja té 87 anys, encara que no sembli, i poder-se fer una foto amb ell és emocionant per molta gent i estem contents per això, per la satisfacció de la gent.
Més que veure'l, el millor escoltar-lo.
Sí, bueno, de fet tenim un CD amb les seves cançons i qui vol, si és gratis, el CD és gratis, només s'han de fer socis, que és un únic pagament de 15 euros per tota la vida i s'emporten el CD signat i dedicat per ell.
I si ets soci, en què afecta?
Doncs a part d'això, del CD, venem cosetes i tots els enviaments són gratuïts pels socis. I després, si tinguéssim alguna vegada beneficis, que és difícil, els destinem a la conservació de l'estàtua que hi ha a Cabra del Camp, que va ser el motiu de que vam néixer. La primera trobada d'amics del Mazinger Z que vam fer allà, a la plaça de l'estàtua, que vam convidar Alfredo Garrido, vaig convèncer l'alcalde, bueno, l'alcalde va proposar en junta posar el nom de la plaça on està el Mazinger, d'Alfredo Garrido, ho van aprovar per unanimitat i aquell va ser el motiu del primer encontre i el motiu de l'associació. Tenim alguna coseta, doncs, restaurar, fa 2 anys la vam repintar, sembla ser que torna a estar tocadeta, i això destinem a treure material de l'època pels nostàlgics, i la conservació de l'estàtua.
I com és que tenim una estàtua allà posada?
Doncs és una cosa curiosa, perquè a més és la primera, la més gran que hi ha en el món. La primera que es va fer, a prop de 13 metres i feta del 79. La primera que s'ha fet, i era perquè un avispat constructor va voler vendre uns terrenys que encara no estaven urbanitzats i la forma de treure la gent, fer l'estàtua. El nen que anava allà deia, papa, papa, que jo vull aquí una caseta, i la comprava. I aquesta és la raó de ser de l'estàtua. Ja té més de 40 anys i aguanta allà.
Aguanta gràcies a l'esforç de l'associació.
Bueno, et diria que no, perquè nosaltres vam començar el 2016. Aguanta perquè és forta, està ben feta en fibra de vidre, està ben enclavada al terra i perquè és molt forta. Ara sí, esperem que no hagi de patir tant a partir d'ara, que mica en mica la podem anar restaurant i que sigui una cosa que tenim aquí, que no hi ha lloc, i donar-li més popularitat cada vegada, que més gent la conegui.
Ha sobreviscut bé, oh, Glòria?
Sí, sí, ha aguantat com un valent, sí, sí. Està allà, ja et dic, porta més de 40 anys, jo crec que 40 més aguanta.
Quines preguntes tens, al fons?
Home, si la idea és mantenir-la en peu, doncs que es mantingui en peu, no?
Aquí està, molt bé, molt bé.
Creieu que la Mazinger Z tornarà a la tele o a Netflix?
A Netflix, mira, de fet, a Netflix, a Brasil, l'estaven fent. Aquí a Espanya sembla ser que tot és més complicat. Penso personalment que el motiu és que no tenim un doblatge dels 96 episodis de la sèrie. Tenim només es van doblar 36. És molt costós, no podrien ser els mateixos dobladors de l'època, perquè molts ja han deixat d'existir. I a més sembla ser que no és rendible, que és molt costós fer un doblatge de tota una sèrie, no sé el Mazinger la tirada que tindria actualment, m'entens? Ells pensen, crec, que no és rendible. De fet, SelectaVision ha tret fa un parell d'anyets tots els DVDs de la sèrie i no l'han doblat.
No l'han doblat. Ah, com està?
Vam aconseguir, a base de peticions, que els 36 episodis que hi han doblats a l'espanyol, que van doblar per Televisió Espanyola, es posessin, i al final ho vam aconseguir, es van posar, però la resta és el doblatge indi, aquest que diuen, que és sud-americà, que a molta gent tira enrere.
A part de Starroco Wars, on més us podem trobar?
A pocs llocs. Fem una trobada anual a Cabra del Camp, si l'Ajuntament ho permet, perquè és una miqueta un municipi complicat, que van canviant d'alcaldes i d'ajuntament de partit polític bastant amb molta assiduïtat, i se'ns fa difícil, però allà normalment fem una trobada anual. I després puntualment assistim a algun event, puntualment perquè no som professionals d'això, som una associació sense ànim de lucre, cadascú té la seva feina, jo soc pastisser. Llavors, per mi, el cap de setmana és bastant complicat.
I per internet?
Per internet, sí, al Facebook, amb majúscules, Associació d'Amigos de Mazinger Z. Allà podeu contactar amb nosaltres. Tenim una botiga on es poden comprar coses, contestem amb tothom, i pels socis els enviaments són gratuïts.
Has dit que no sou professionals, però crec que teniu un dels majors èxits de la fira, que és un Mazinger Z mòbil.
No, aquest senyor no és...
Què me dices?
Que no, que Emeterio és un crac, s'ha fet ell aquest traje, és un traje del Mazinger amb llums, una passada, se l'ha fet ell, i ell sí que es dedica a anar a events. Sí, sí, i amb molta, com podeu veure, amb molt èxit de públic.
I tant.
I és una de les coses que et sobta i és maco. Els que tenim una certa edat, inclús més joves, passa per aquí i diu, ui, esta nave no sé de què sèrie és, este personatge no sé de d'on sale. I aquí ve qualsevol marrec amb 4 anys i diu, mira, el Mazinger Z, és una cosa que diu, és que és immortal realment, va marcar una època, però és que continua viu. De fet, hem pogut editar un àlbum que van fer al Japó al 72, i aquí a Europa no s'havia vist mai, i la gent realment és una merda, perquè són uns cromos impresos, que no és allò que tu puguis enganxar el cromo, però la gent al·lucina, diu, hòstia, que bonito, que bo, i tot això et fa sentir bé, entén-me.
Doncs està bé que, ja que es deixen veure poc, no, aquesta entitat, que la poguéssiu veure allà a l'Star Rock Awards.
Sí, és d'agrair. Ah,
us vau sentir privilegiats, no?
Sí.
Bueno, sí, sí, sí.
Realment sí, tenim un Mazinger Z fabulós.
Crec que ens vam sentir més privilegiats per l'entrevista que ve ara.
Sí, això us anava a preguntar. Tinc molta curiositat per l'Alfredo Garrido.
Efectivament, la veu que estem escoltant ara mateix.
Exacte. És molt heavy, això, eh? És que jo, el micro tancat ho deia, jo quan escolto els inicis dels dibuixos sempre penso, qui deu cantar això? Doncs mira, aquí el tenim, no?
Efectivament.
Un senyor. Aquest home ha de ser gran, no, ja?
Sí, 87.
Sí, sí. Efectivament.
Ostres. Ostres.
Pues un avi.
Podria ser el meu difunt avi.
Però bueno.
Un comentari digne del fons, però ja l'havia pensat.
Ella, eh?
I està bé de salut i tal, vull dir...
No, no, sí, sí, no, està estable, sí, el meu avi. Jo... Ah, no, ell sí, també.
L'Alfredo
Garrido està bé de salut.
I està la pira, deu estar bé, no?
No, se'l veia molt bé, se'l veia lúcid, se'l veia en forma, la veritat és que sí.
A mi m'agrada la llista de... que podia ser de LinkedIn. Productor, lletrista, cantant de cançons infantils com Abeja Maya, Marco, Vicky el Vikingo i Mazinger Z.
Efectivament.
O sigui,
totes.
Totes,
sí, totes.
No és que les hagués cantat ell totes, però sí.
Home, produïa
lletres.
No creo,
això, és, clar, és molt fort, això, eh?
I clar, és productor de música. No només ha fet aquestes, ha fet moltes cançons que ell no ha cantat,
clar,
però que han cantat altres que sí que són famosos, que sí que dius, ostres, que fort, no?
I m'imagino aquest senyor amb 87 anys sí, anant a una convenció friki per Mazinger Z,
bueno,
no?
Bueno, jo mira,
li agrada Mazinger Z?
No dic que no li agradi, dic que...
Si no farem els coros de l'entrevista.
De tota una carrera professional, sí, no? Vens per Mazinger Z. Molt fort, eh? Ei, va, escoltem l'entrevista, que jo em moro d'intriga.
Vengo aquí porque como aquí se exhiben todas las cosas de Mazinger, y precisamente Mazinger, yo soy el autor de la letra y el cantante del tema, pues entonces me invitan a estos eventos a estar aquí presente y conectar un poco con la gente y con los fans.
Ser el cantante y autor de la letra de Mazinger es un orgullo, o es una de esas canciones que tendría que recordar por otras cosas.
No, es un orgullo, sí, ha sido un orgullo y un además digamos que ha sido difícil porque hubo que hacer unas pruebas con los japoneses para ver si estaban de acuerdo, y efectivamente de todas las maquetas que se presentaron de cantantes cantando el tema, eligieron la que hice yo. Y que yo me presenté no por como cantante, presenté por la letra, pero dijeron que no, que como cantante, que lo cantaba de maravilla, que lo tenían que hacer así, y salió por eso, y es un orgullo, claro.
Ha estado en otras producciones infantiles, realmente ha estado en la vida de muchos niños, por decirlo así, pero nunca lo han visto. ¿Alguna serie que destaque más? ¿Alguna que cree que sea mejor que las otras?
No es que sea mejor, pero más, digamos, técnicamente... Más difícil quizás fue Marco, toda la banda sonora es mía también. O sea, todas las canciones de la banda sonora, eso de En un puerto italiano, pues todo eso es mío. Entonces, la gente en cuanto lo canto, se pone a cantar todo el mundo conmigo. Está así, eso es una serie que impactó también. Estuvo muy bien.
¿Y a usted esta situación le ilusiona?
Hombre, pues sí, efectivamente, me pilló un poco de sorpresa porque... Yo entonces, bueno, yo he sido cantante, sigo cantando de vez en cuando, pero he sido cantante. Entonces yo hacía mi vida de cantante y mis canciones como autor también eran modernas, pues yo tengo 300 o 400 canciones compuestas, el himno del Mundial 82 de Plácido Domingo lo hice yo, o sea, he hecho muchísimas, para Nino Bravo también he hecho cosas, para mucha gente, ¿no? He sido director artístico de los discos de Paco de Lucía, del Camarón de la Isla, en fin, como soy muy viejo, pues mi historia musical es muy larga y muy dilatada, ¿me entiendes? Entonces, oye, pues ahí estoy.
También ha hablado de Vicky el Vikingo.
Sí, Vicky el Vikingo Marco, también. Vicky el Vikingo, eso de somos 100 contra 1000, los vikingos a luchar. Sí. O sea, fue una experiencia muy buena, porque los niños además son como esponjas. En cuanto les dices algo, les cantas algo, lo cogen enseguida. Y entonces fue un éxito, bueno. Y lo de Mazinger fue una revolución, claro, porque digamos que acabó la época de las series lacrimógenas, estas series como Heidi, que todos, como Marco, todos llorando. Y entonces vino un tío dando bofetadas y dando leches con todos los robos y los chavales entusiasmados. Entonces fue un buen cambio.
¿Ahora haría algún harías algún alguna canción para alguna serie infantil? ¿Te verías con fuerza?
Hombre, sí,
¿y con ganas?
Con fuerza, yo con fuerza. Pues mira, ahora mismo, fíjate una cosa que no tiene nada que ver con esto ni nada. El presidente de la Federación de Tenis de España, que está aquí en Barcelona, Miguel Díaz, me llamó y me dijo: Alfredo, ¿quieres hacer el himno de la Federación de Tenis? Pues ya lo he hecho. La semana que viene voy a meter las voces y todo. O sea que yo fuerza sí, enseguida. Vamos, si viene una serie infantil y dicen: oye, ¿quieres poner las letras y esto? Pues a todo correr, vamos, no hay ningún problema. Me cuesta empezar, pero en cuanto empiezo voy como una moto, ya.
Hem parlat de Mazinger Z, però una altra de les incorporacions aquest any de les Tarraco Wars era Regreso al Futuro.
Ah, efectivament.
Ah, segur que molts oients el sentit que... ja està, ja.
La pel·li que tots hem vist.
Menys jo.
És massa jove.
Jo tinc alumnes que l'han vista.
Perquè han fet un esforç.
Bueno, perquè són friquis, també. Jo estem parlant d'informàtica.
Fa poc la vaig tornar a veure, perquè no l'havia vist des de que la vaig veure quan era petita.
I què tal?
I trobo que no ha envellit gens malament.
No.
Em va agradar moltíssim. O sigui, la veritat és que em va agradar més fins i tot que el primer cop que la vaig veure, perquè, clar, òbviament, en tenia més coses. Que, clar...
Però sí, aquestes pel·lícules, quan et vas fent gran, les pots analitzar millor i t'arriben més profundament. O no?
És que, ojo, és que Regreso al Futuro... La estudian como ejemplo de guión a Estados Unidos, a escuelas de cine.
Es que está muy,
es que es la muy primera, rodona. Porque es que... La trilogía sencera sembla que estigui pensada, sí, sobretot, ya desde el inicio.
No. Sí. No. Realmente la segunda y la tercera van, fer... van acabar la primera y van dir, bueno, ahora haces la segunda. Y es...
Van trigar 5 años, ¿no?
No hay guionistas. ¿Y ahora qué hacemos? Si al final que hicimos era de coña, ahora pues, no sé cómo continuar.
Pero está muy bien resolt. Sí. La verdad es que
sí. Un ejemplo de tal.
La millor chapuza cinematográfica del món.
La chapuza.
Sí, sí, perquè es van fer, perquè era...
No, però ha quedat bé.
Lo típico de serial es que feien així, continuarà, perquè no querían fer la segona, i van dir, ara fer la segunda, i ara què fem?
Hòstia! I estem parlant d'això perquè van fer una xerrada, precisament, sí.
Bueno,
no?
Van fer dos xerrades.
Dos xerrades.
Però el plat fort crec que era la xerrada amb els actors de doblatge.
Sí, que primer van fer una exacta i diumenge van fer les actors.
Efectivament. Que participaven... potser els noms no els reconegueu, però les veus sí. Lluís i José Posada, Antonio Lara i Jordi McFly Pons, que així és com li anomenava el ponent, el moderador, que digui. I potser ara toca escoltar les veus, no?
Hola, amiguis. Soy Deadpool. I és la hora de la chimichanga.
Ja comença bé, ja.
José Posada amb la veu de Deadpool.
Llegó la hora de divertirse, P.O.R.Q.E. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Démosle en marcha a este local. ¡Que alguien me detenga! ¡Chispeante! ¡Chispeante!
No ho fas igual, però bueno...
Ja, però
estava
és intentar-ho.
Sí, que això m'ha explicat que Ron va ser una cosa... Bueno, van... explicar que es una cosa que es va fer d'improvís.
Sí, sí. Va sorgir, sí, d'improvís.
No sé què, en anglès, i com traducimos esto?
Com el multiplicante.
Com
el multiplicante por cero del Simpson.
Exacte. Sí.
Aquest era Lluís Posada amb la veu de... Bueno, que feia la veu de Jim Carrey en aquesta pel·lícula, que és La Màscara.
Doc,
ara...
Doc!
Marty!
Estoy en esta radio, esto es muy fuerte, Doc. Estoy en esta raco, hay un montón de gente. ¿Quién llevas el DeLorean contigo?
No, lo tienes tú, Marty.
No lo encuentro. Creo que lo ha aparcado en doble fila y se lo ha llevado la grúa. Maldita sea.
¡Demonios, demonios, demonios!
Bueno, Doc, hasta la vista. Corte en cambio.
¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras.
I aquests que hem escoltat era, per una banda, Jordi McFly Pons i Lluís Posada, interpretant... Doncs,
bueno, i sí, hi ha més d'un ajuntament que creu que no fan falta carreteres. És un ple de baixos tot.
Sí, sí, que els germans Posades van vindre perquè el seu pare va ser que va doblar Doc.
Mm-hmm.
Sí.
Clar, com a porra m'has mort, doncs van vindre els fills.
Està bé que ho recordis, perquè clar...
Estava mort.
Segur que hi ha gent que ha perdut el fil pel camí, no? Però no sé què devien dir a la xerrada, però només per sentir aquestes veus en directe ja val la pena, eh?
Sí. Clar, és que era lo fort, lo potent. Escoltar aquestes veus que diguin coses que no tinguin res a veure una pel·lícula. Parlant de coses normals.
La llista de la compra, eh?
Pan, cerveza...
Sí, 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 molt bo, molt bo.
Cerveza chispeante.
I ara toca anar per feina. Va ser... Bueno, Regreso al Futuro crec que va ser l'excusa per donar peu a altres temes, perquè van parlar, però poquet. I Què li preguntes a un actor de doblatge? Li preguntes sobre la seva professió, és clar. I això comentava Lluís Posada sobre la fama dels treballs catalans i espanyols.
Sí, a ver, aquí tenemos fama porque prácticamente los mismos supervisores que supervisan, valga la redundancia, los doblajes, al menos de Italia, Francia, Alemania y España, que son los cuatro grandes centros, aunque se dobla en muchos más países, acostumbra a ser el mismo supervisor americano el que supervisa esas grandes producciones de Hollywood, y son los que nos comentan, o nos han comentado siempre hasta ahora, que el nivel del doblaje español pues es superior al de otros países, que aquí se hace de una forma mucho más artesanal, que hay una mayor concentración, que hay quizá un mayor reparto de voces, y un poco pues esa es la fama que tenemos. Históricamente también es cierto que en Barcelona sobre todo se había doblado mucho producto cinematográfico, más que series televisivas, que era un poco más el reparto que teníamos con el otro gran centro de doblaje, evidentemente, de España, que es Madrid, pero es verdad que a día de hoy está todo mucho más repartido y se dobla tanto en Madrid como en Barcelona, se doblan muchos estrenos cinematográficos y muchas series.
Antonio Lara, en canvi, parlava més del seu origen.
En los años 50 había dos ciudades, que era Barcelona y Madrid, que tenían sus estudios de doblaje de cine. Y en esos dos se formaron los actores de aquella época que venían de la radio normalmente, que eran gente de los cuadros escénicos de teatro, de radio, de radioteatro. Y esa gente, claro, evidentemente tenía una fuerza en la transmisión de la voz que daba al espectador, o mejor dicho, al que escuchaba la radio, la calidad del personaje solo con la voz. Claro, esa gente tenía muy buena técnica.
De ràdio a actor de doblatge. Carai, et veuries amb força de ser actriu de doblatge?
De doblatge seriós no, però de doblatge a dibuixos animats sí.
De conya?
Sí.
Que
s'ha de dir, perquè no es perdi, que Antonio Lara era el director de doblatge de Regreso al Futuro 2 i 3.
Efectivament.
I a part de la màscara. I va ser ell que se li va ocórrer lo de Chispeante.
O sigui, és l'eix vertebrador de tot, no?
Sí. Van treure molt junts, aquests dos.
Mm. Bueno. Perquè, clar, el mundillo, com dèiem, és petit, no? I llavors sí. Tots es coneixen, no?
Bueno, seria difícil entrar en aquest mundillo, però en José Posada no va tenir difícil, i així ens ho comentava.
Yo cuando empecé a ver a Luis, que además vi que le apasionaba lo que hacía, dije, pues allí que me voy. Y verdaderamente es lo que decía Antonio, tenemos una enorme suerte de dedicarnos a una profesión que nos apasiona, que por la mañana te despiertas y dices, hoy que seré un pirata, seré un superhéroe, seré un cómico, seré un psicópata. Eso no tiene precio. O sea, es una profesión verdaderamente que a mí particularmente me lo ha dado todo, y jamás voy a poder devolverle lo que me ha dado esta profesión.
Tu també et passa, no, al fons?
Sí, sí, a mi em passa, un matxeco i penso, abans de l'institut, què serà, un psicòpata o un...
O un Pokémon.
Un Pokémon.
No, jo vaig a l'alfons com un psicòpata, com un Pokémon. No?
Sí, sí, molt més.
Una classe té un Bulbasaur de mascota.
Un què?
Un què?
Un
Bulbasaur. Ah, un
Bulbasaur. Havia entès alguna cosa molt lleig, eh?
Vale.
Deixem-ho estar. De què estàvem
parlant? Anem per feina. Es va parlar també d'actors preferits del cinema americà, i Jordi Pons ens va sorprendre amb la seva resposta.
No, hi ha altres actors que me gustan més. Sí, desgraciadament, sí.
Mójate, mójate, sí.
Escolta, i nombres.
Jo sé, me gusta más Johnny Depp.
¿Johnny Depp?
Johnny Depp me gusta
más. Qué bueno.
Pero bueno.
Eres un poco pirata, ¿eh,
no,
Jordi?
Sí, envidioso de mierda.
Tot és dir-se un mateix, no? I així ja no t'ho diuen, no?
Efectivament. I la taula rodona, esteu d'acord que va ser la joia de la corona perquè la guassa sempre estava de manifest.
Ho hem notat.
Si no, fixa't en què va passar amb Lluís Posada quan anava a parlar sobre alguns dels companys de rodatge.
Les circumstàncies. Però bueno, jo sí voy a decir nombres. Ah, no, que están grabando, estás filmando esto, ¿no? No, no voy a dar nombres, muchas gracias, ¿eh?
Gracias por venir, ¿eh?
Bueno, espera, es que, muy bo. Que Lluís Posada es bastante cachón.
Sí, sí.
L'any passat el vam tindre pel Festival de Rosa Badell, sí. Que va participar en curt, i vaig estar parlant, vaig tenir una ocasió de parlar amb ell, i és bastant amable, i bastant... Mm. Podem fer una foto? Sí, sí, encantado.
El vam poder entrevistar així, sí, sí. Atracant-lo pràcticament a la porta del cine, i es va deixar atracar, vull dir que això ja és un gran què.
Bueno, Lluís Posada deia que no es mullaria, però el seu germà, José sí que es va mullar, però com no deia res dolent dels seus companys, no l'he posat.
Vale. Bueno, va parlar bé del seu germà, sobretot.
Sí, sí, sí.
Ai,
que bonito.
Dice que primero la colleja, que es el hermano grande.
I també vau poder parlar amb altres persones no vinculades amb Regreso al Futuro?
Sí, vam parlar amb Pedro Torromé, responsable de Regreso al Futuro a Espanya, si farà que Espanya torni al futur.
T'ha de dir que portava una sudadera, sí, molt xula, la veritat.
Sí.
Com
sí,
sí. Com parches de Regreso al Futuro, de Piscicola, o sigui, sea, sí, una sudadera, sí, 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 no sé la tret, jo la vull.
Fem una crida aquí, si algú té aquesta sudadera, que l'enviï, gratuïtament.
No, pago el que fos,
i també és ambaixador de l'associació Michael J. Fox contra el Parkinson, que ja sabeu que el senyor Michael J. Fox està
fotudillo. Sí, bueno, dones 2 euros, és donar a canvi un bitllet
de... Un bitllet fals, exacte.
Fals de la pel·lícula.
Ah, mira.
Que surt a la pel·lícula, la segona, de Beef, pues, que tengo yo a casa.
I ens va explicar si la pel·lícula i tota l'obra en si va suportar i suporta el pas del temps.
Siempre lo hablo en las conferencias que es una de las sagas que mejor ha envejecido y no tiene ningún truco porque lo bueno es que como ponía que se rodaba que pasaba en 1985, que era su momento, era fácil recrear eso, era la calle, era lo que estabas viviendo y te sentías muy identificado. Luego, el salto a los años 50 en Estados Unidos es lo normal. Tienen mucha referencia y lo han vivido mucho, tanto que lo que eran el director y el guionista, pues era su infancia. Y recrearlo también en los 50 fue bastante fácil. Lo más difícil fue el futuro, que en algunas cosas acertaron, en otras no. Pero quedó muy fresco, muy brillante, y no querían que pasase como que el responsable de efectos de visuales había sido galardonado con Blade Runner y en la primera, y entonces no querían que fuese el mismo para que no fuera también muy Blade Runner el Regreso al Futuro 2 en 2015, y ficharon a otra persona para que lo hiciera más colorido, más brillante. Y luego ya Regreso al Futuro 3, que una del oeste en los años 80, que no se hacían, como estábamos hablando antes en la mesa redonda, pues que todo el mundo quería hacer una película del oeste, o sea, todo el mundo se quería apuntar, porque claro, volver a hacer una del oeste después de tanto tiempo, recrear de cero, en pleno terreno árido, un poblado hecho en madera, nada de decorado, era una gozada.
Como decía, de allí donde vamos no hay carreteras, han pasado unos años y siguen habiendo carreteras, como decía el Doc. Aún así, algunas de las cosas podemos ver que han acertado o no acertado a Regreso al Futuro respecto a su visión del futuro.
Bueno, sí, han acertado en muchas. Por ejemplo, cuando las gafas que eran como las Google Glass que llevaban los hijos, que hablaban a las televisiones de ponme el canal este, el otro y tal, y ahora tenemos lo que... Hay bastantes cosas que sí que acertaron y es pura casualidad. Los aeropatines no existen, pero tenemos el MacLab, que son los trenes.
Hay un prototipo.
Hay varios prototipos y también hay unos cuantos fakes por ahí sueltos también. De hecho, hay una anécdota que como broma, dijeron los dos Bob, Robert Zemeckis y Bob Gale, que sí que existía el aeropatín y que lo iban a sacar a la venta. Y los desbordó tanto los pedidos que tuvieron que desmentirlo de que era una broma. Porque claro, dijeron que no, que las madres no lo iban a sacar porque las madres decían que se podían hacer daño a los niños. Y era un fake news como la Copa de un Pino en aquellos tiempos, en plenos 80.
Aquí hay grandes dobladores, habéis hablado del doblaje.
¿Actores de doblaje?
No, dobladores no. Se dedican a hacer origami.
¿No?
Repetimos.
¿No hacen origami los dobladores?
Bueno, igual en su intimidad, igual hacen hasta crochet, no lo sé. Pero bueno, yo siempre me acordaré de Pepe Mediavilla, la voz de Gandalf, José Mediavilla, que me acuerdo que una vez un fan le dijo, ¿eres de doblador y tal? Y con esa voz de trueno, dice, yo no soy doblador, yo no doblo nada. No, pero actor de doblaje. Que eso de doblador, pues claro, queda un poco que pareces vender, ¿no? Como decíamos, que vas por ahí doblando barras, es tu trabajo. Pero sí, la verdad que ha sido todo un honor tener a Jordi Pons, porque tuvo una enfermedad muy fuerte y salió de los micros, curiosamente, fíjate tú, no era como la de Michael J. Fox con el Parkinson, que tuvo un tema cerebral y tuvo que dejar la profesión también. Y bueno, tenerlo hoy en mesa ha sido todo un lujo, al igual que Antonio Lara, que fue director de Regreso al Futuro 2 y 3... Y al no poder tener a Luis Posada Mendoza, voz de Doc Brown, tener a sus hijos, Luis Posada, voz de Johnny Depp, el voz de Michael, perdón, de Johnny Depp, de Jack Sparrow, de Jim Carrey, de La Máscara, y de José Posada, la voz de Deadpool, Chandler en Friends, inclusive de Pikachu. O sea, ha sido una mesa, ha sido de lujo, y era para celebrar estos 35 años de Regreso al Futuro, y yo creo que la gente ha disfrutado mucho.
¿Defendemos el doblaje desde aquí?
Defendemos el doblaje, pero claro, es que una vez me acuerdo que el amigo Fernando Cabrera lo comentó en una mesa redonda, que hoy en día esto es tan plural que te coges el Blu-ray o te coges el audio que tú quieres y lo puedes oír en sueco, en polaco o en rumano. Es que estamos hablando, no, es que sí es en inglés, sí, pero ahora tú que te pongan una película sueca sin doblar y a ver cómo la encajas. Es que no solamente hay películas que son en inglés. Ahora te ponen una finlandesa o una alemana y bueno, sí, tú igual sabes inglés. Me parece muy bien, pero el que no sabe inglés pierdes la mitad del ritmo de la película, porque tienes que estar leyendo subtítulos, viendo la película. Y si estás leyendo en un momento algo y en un segundo te has perdido algo crucial que está pasando en ese momento en pantalla. Entonces, tan respetable es oír la versión original como la doblada. Sobre todo si cuando oyes la original, por ejemplo, como pasa con Jim Carrey, Luis impone la voz que es Jim Carrey, la voz es prácticamente igual. E incluso hay actores de doblaje que las mejoran. Por ejemplo, antiguamente la voz de Humphrey Bogart era muy... Y aquí le ponían una voz ronca y profunda que le quedaba muchísimo mejor que al propio actor. Entonces hay algunas veces que está mejora la voz en doblaje.
Michael J. Fox tiene una asociación porque tiene su problema de Parkinson. ¿Cómo ha evolucionado toda esta asociación y cómo ha evolucionado él?
Él ha evolucionado porque, por ejemplo, se operó a riesgo, en plan a vida o muerte. Se hizo una operación del cerebro para intentar controlarle esos nervios de los espasmos incontrolables, y se lo avisaron, dicen, no garantizamos que vaya a funcionar, y aún así se operó, y por supuesto con medicación. Querían trabajar a fundación que tiene, que se le suele llamar Team Fox, equipo Fox de Michael J. Fox. Querían trabajar con células madre, pero como no les dejan desarrollarlo, en Estados Unidos eso está muy, muy controlado. Ellos están trabajando por su cuenta con el I+D, llevan desde el 2006, y la verdad que están ayudando a muchísima gente a por lo menos poder medio llevar lo que es la enfermedad, porque es una enfermedad que no se puede diagnosticar, no se puede sacar por radiografías, resonancias, o sea, cuando te llega ya es tarde. Ya es que la tienes y te dicen, ya lo que tienes es Parkinson, y ya no hay manera de solucionar ni de paliar. El cáncer es malo, es muy malo, pero bueno, si te lo detectan pronto, puedes, bueno, que si quimio, tal. El Parkinson es una enfermedad que ni es detectable, y ya cuando te dicen que lo tienes, ya no saben lo que hacer con ello, porque no se ha podido trabajar mucho con ella.
Ens hem fet una mica de repàs d'alguns dels temes que van tocar aquí a les Tarraco Awards.
Sí.
I és moment de recapitular, no? I de fer una mica de conclusió de tot plegat.
De feedback. Vam parlar amb Ivan Carrasco, que ja li vam entrevistar prèviament de les Tarraco.
Sí.
I això ens va dir.
Han sentat bé les novetats entre el públic? Pues sí, la veritat és que sí, ha sigut un èxit. Molta gent encara estava amb el xip de que seria un event només de Star Wars, ¿vale? Llavors, clar, quan han vingut i han vist tot el que es podia trobar això, però veritablement ha flipat moltíssim, moltíssim. Estan supercontents de... Clar, perquè la gent ja li agrada Star Wars, però clar, si poden juntar altres mons, doncs és brutal.
Ha sigut una porta, doncs, a altres mons, a les estrelles, un viatge a altres universos, l'Star Wars d'enguany.
Sí, sens dubte. Ha sigut un viatge amb mogollón d'universos, galàxies, multiversos i altres dimensions.
I les conferències superbé, superbé. Tots els conferenciants han flipat en colors, dient, ostres, Ivan, poques vegades estaven tan plena la sala i és el que buscàvem, que la gent estigui contenta. I, bueno, i mogollón de penya preguntant on són i tot això. No, molt, molt, molt content. Per l'any que ve, bueno, esperem que hi hagi l'any que ve, ara tenim que mirar els números com surten i tot això, que creiem que han sortit molt bé, però sí, estem molt contents, la veritat, perquè ha vingut moltíssima gent i estan supercontents. A més, tota la gent supercontenta i
creiem que sí, o sigui que hi haurà un següent any.
Heu aconseguit crear una Comic-Con en tota regla, una Comic-Con, però catalana.
Sí, la veritat és que sí, a veure, jo estic molt content, vale? I veritablement encara ens queda molt, no?, per endavant, però bueno, crec que anem pel bon camí i és el que buscàvem.
Està clar que va agradar, l'Star Rock Awards va agradar molt i de fet tenim fins i tot algun comentari, no?, que ens ha fet molta il·lusió de rebre.
Sí, que preguntaves que si tornarem l'any que ve, que als oients els ha agradat. Doncs mira, vaig a llegir un comentari que ens ha passat H. McFly a Instagram. Hem anat a Star Rock Awards per primera vegada amb les invitacions del vostre concurs. Ha estat una experiència genial que ha superat totes les nostres expectatives. Moltes gràcies, l'any que ve repetirem segur. Esperem la vostra crònica. Cobabunga!
Genial, ja doncs, contentíssims, no?
Sí.
Doncs jo crec que hi ha res més a dir, perquè acabar amb aquest comentari positiu ja ens dona el subidon. Anem a parlar d'altres temes, deixem l'Star Rock Awards per parlar de literatura i de videojocs.
Vols aprendre a dissecar ta mare? Doncs escolta, Quimèric.
Doncs el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, ho dèiem al principi, està fent un cicle sobre videojocs coincidint amb l'exposició Gameplay, que a més està movent molta gent. I aquest cicle doncs, està suposant doncs, un enfoc molt diferent del que s'acostuma a fer perquè està barrejant el que són els videojocs amb el tema cultural i també amb l'educació. Oh. Estan programant tot de xerrades que vinculen tots aquests elements i estan fent unes coses una mica estranyes però que a més, clar, mouen a gent fins i tot que és molt aliena al tema dels videojocs. Vull dir que és bastant curiós. No sé, el Carlos ja té apuntat a l'agenda per anar a veure aquesta exposició.
Bueno, sí, a Sabadell farà un parell d'anys van fer alguna cosa semblant, feien xerrades i parlaven sobre masclisme, parlaven sobre temes culturals. Van fer unes 5 o 6 xerrades, crec.
A l'Espai Cultura, no? Si no m'equivoco. I que, déu-n'hi-do...
Va estar bé, les xerrades.
Va estar bé aquesta manera d'interllaçar temes, perquè precisament a tots ens agrada una mica de tot i potser no estem posats 100% en videojocs i aquí crec que ho aconsegueixen molt bé i de fet ho han fet, i aquesta és la raó per la qual estem parlant en el Quimèric d'avui, convidant a una persona doncs, que té molta tirada en el que és el fandom català i en el moviment tot de literatura, que es tracta de la Cassandra Cou, que molts coneixereu perquè és l'autora del llibre Persons non grata, publicat al nostre país per Mai Més Llibres en català. Doncs bé, resulta que l'autora de Malàisia és també guionista de videojocs i ara mateix treballa amb la companyia francesa Ubisoft.
Com?
Sí, perquè Ubisoft té una oficina a Barcelona.
Sí.
No, ja, però què està fent?
No sé.
Videojocs.
Normalment aquestes coses no es diuen.
Fa guions de videojocs.
No conec aquesta persona.
Inventa històries.
O sigui, sí. Els contactes a part de l'industria de videojocs normalment diuen que no pots dir què estàs fent.
Clar...
Ha fet uns quants videojocs. I la gràcia de la xerrada precisament és que van relacionar diverses coses d'entre la seva feina de guionista amb la seva feina d'escriptora i una mica la seva experiència vital. De fet, ella va fer una intervenció de mitja hora més o menys llegida, com una mena de discurs, i després va fer un torn de preguntes de mitja hora més i la gent va preguntar-li diferents coses. Gràcies a que el CCCB ha fet pública aquesta xerrada i fins i tot la traduïda, aprofitarem per parlar una mica, fer-vos 5 cèntims del que va donar de si. Per tant, la traducció que sentireu és la del CCCB. Dic que els hi donem les gràcies per facilitar-nos una mica la feina. Bona part de la xerrada, com dèiem, es va centrar en la motivació que hi ha darrere de crear un videojoc, així com qualsevol altra creació artística, clar. I precisament la mortalitat, segons Cou, està estretament lligada amb aquesta motivació en el seu cas.
La immortalitat per tota la nostra vida és el que vol aconseguir tota espècie. Però què passa quan sabem que demà tornarem a ser aquí? És enuig. Per aquest motiu no puc imaginar, no vull imaginar una vida sense mort, sincerament. No diria que no algú que s'adrecés a mi amb una fórmula que em permetés ampliar la meva vida un segle més, potser. Però la idea de ser eterna em terroritza. Escric perquè jo sé que no seré aquí sempre. Somio pel mateix motiu.
De fet, la Cassandra Cou assegura que sempre s'ha sentit molt atreta per l'amor i fins i tot reconeix que és un tema que treu sovint i posava l'anècdota que a vegades ha tingut alguna primera cita i ja li ha sortit el tema de cop i la persona ja ha fet un... Oh, Dios mío!
No pot dir la broma de...
No.
Atreta per l'amor, deixem-ho aquí.
No, i de fet, clar, a més, no sé si heu vist les pintes que porta Cassandra Cou, però vesteix de roba molt fosca, amb un barret, amb els cabells tapant molta part de la cara.
Ah, és com el Cucmau.
És una persona peculiar físicament. Llavors, imagina't una persona quasi demo anant, perquè tu l'amor, no? I clar, no deu tenir molt d'èxit en les seves cites. Oh, però bé, això ja és...
Ja és més que jo.
Ja és suposició personal. No. Sí. Bé, tornem al tema que ens ocupa. La Cassandra Cou va assegurar que la mort i els videojocs, atenció, estan molt lligats.
It is one of the many...
Hi ha moltes raons que fan que em fascini la mort tant i tant, perquè hi ha molt poques coses que genuïnament podem compartir amb la resta de les espècies. Aquest moment on parpadegem en la foscor. Què hi ha en aquest moviment, en la vida del més enllà, en la foscor perpètua? Això és el que podem experimentar i experimentarem un dia. I llavors em pregunto si els videojocs podrien canviar tot això. He parlat, en certa mesura, de com l'art ens permet anar més enllà dels límits d'un mateix. Ens permet ésser vistos i veure els demés. Tot i així, hi ha limitacions. El nostre consum d'art i, conseqüentment, la nostra apreciació de l'art de vegades pivoten en un factor molt important, les ganes de suspendre la descrença.
Per tant, els videojocs són art i els videojocs també són entrar dins del mirall, ha dit, i veure... Doncs viure una altra vida, no? Clar,
sí. Bueno, és un debat.
És interactiu, cada ja podem sentir aquí.
Més encara...
Sí, és un debat que tenen els normis. La gent ja ha avançat culturalment, o sigui, la gent que sap, té imaginació, sap que els videojocs són art i que és una forma d'experimentar altres
coses. Bueno, hi ha un videojoc que va fer un home que se va morir sofrir de càncer i ho va fer com a catarsis d'això.
Sí,
ho va... no sé com es diu. Reta que el càncer és un drac i tu has de lluitar contra el drac, que és el càncer del teu...
Crec que hi havia un altre videojoc.
Té pinta de videojoc suec.
Era un
joc indi.
I ell va fer per l'amor del seu fill, va fer com un catarsis.
Hi havia un matrimoni que també, en un cas així, amb un fill amb el càncer i va morir.
O millor és aquest, o no és el matrimoni, potser és aquest cas.
Sí, no, és que jo recordo un matrimoni.
Sí. Bueno, i en Rice, per exemple, va escriure Cròniques Vampíriques quan es va morir la filla, però aquest senyor va fer un joc.
Clar, al final cadascú treu com pot, no? Sí. I clar, en el cas de la Cassandra Cou, com que es dedica a ser guionista de videojocs, doncs mira, poses tota la basura, no?
Tota la basura.
Intel·lectual i emocional allà, no? Ella reconeix que, de fet, moltes de les històries que ha anat plasmant en videojocs, les millors, ha dit ella, estan influenciades pels 10 anys en què va estar viatjant pel món. Hem de dir que ella té 35 anys.
Anda.
Camí de 36 aquest any. Per tant, si ha estat 10 anys viatjant, déu-n'hi-do, el suport econòmic que devia tenir al darrere per...
Sí. O motxillera.
Sí, pot ser.
Hi ha gent que viatja i t'agafa una feina a un lloc i després se'n va a un altre i va sobrevivint així.
El que sabem és que ha estat molt nòmada i que això li ha servit també per tenir una visió completament diferent de les diferents cultures, de les diferents experiències, agafar històries per explicar. I bé, en tot cas, ell el que diu és que explicar històries és el més humà que hi ha i fins i tot assegura que té molt a veure amb la fe.
Because there is nothing more intrinsically human than storytelling.
Perquè no hi ha res més intrínsecament humà que explicar històries. És per això que els videojocs de la nostra vida s'impliquen amb la pràctica. Els nostres textos religiosos es van estructurant en les històries, exemples de comportament admirable que haurien d'emular els que tenen fe. Ho veiem quan expliquem històries als llibres de text de les escoles, quan, per exemple, se'ls demana als nens els problemes de matemàtiques, quan es trigarà d'aquí a allí si va a 50 milles l'hora i a l'altre va a 65 milles l'hora. Qui arribarà abans?
And the other at 65.
I els organitzadors de la xerrada també li van preguntar sobre si Persons Non Grata, aquest llibre que dèiem que ja ha sortit en català a través de Mai Més Llibres, podria ser un videojoc. Ella assegura que no, de fet ha estat bastant rotunda i dona el seu argument, però el que ens sorprèn una mica d'aquesta declaració és que va més enllà i explica què hi ha darrere d'aquesta història. Us sorprendrà.
write far too much violence for it.
Jo crec que escric massa violència. Massa violència per posar-lo en un videojoc. Seria massa gore, massa gore. No, potser no, eh? Sé que com va el meu llibre, sé quins són els seus límits i sé... Però Jen Parsons sorgeix de la següent manera. Bé, un amic meu es va divorciar de la seva esposa i tenia un fill. I la seva exdona tenia la custòdia. I al final vam descobrir que el nou marit, de fet, estava abusant del fill. I en molts sentits, la sèrie de John Persons era la manera que jo tenia de tractar amb el problema que tenia el meu amic. Vaig ser amic seu, bé, era molt difícil parlar amb ell. No, l'únic que li podia oferir eren diners perquè pogués sobreviure i perquè pogués passar aquest entrebanc tan gran de la seva vida, no? John Persons va ser el resultat de la relació amb el meu amic i el desig, no?, de que, bé, al cap i a la fi, els monstres són humans, que els nens ho sàpiguen i que sempre podem fer alguna cosa al respecte, no?, encara que et diguin el contrari.
And there is always something you can do, even though they're telling you otherwise.
Una història bastant sí, sí, dura, bastant sorprenent, ja sabem doncs que s'amaga darrere de persones non grata. Ah, personalment...
Jo crec que es podia fer un videojoc d'això. Hem de començar a trencar tabús, també.
No sé, no he llegit el llibre, no sé quin és el grau de violència. Bé, però si ella diu que és massa, potser...
Respecte a la violència, als videojocs hi ha bastanta violència.
Molta violència.
Tot el que vulguis.
Hi ha hagut molt de debat que si els videojocs formen els psicòpates...
Només
que...
diré
sí, que
hi ha un joc que es van treure que es diu Hatred, que directament eres un sociòpata.
Sí.
Sí, sí.
Aquest no el van treure per realitat virtual?
No ho sé. I l'altre que ve anterior, que era Postal, que era el mateix, un tio
es
torna boig i comença a matar gent pel carrer.
El GTA és un criminal.
Persons no grata,
és que Postal, que diu, com Postal, que és quan els carters dels Estats Units es tornaven bojos i comença a disparar.
És cert.
Per ahí ve lo de Postal.
Jo vull remarcar una cosa que ha dit. Els monstres són humans. Pues sí. Ja està.
És la gràcia. Bé, li van fer una ronda de preguntes i sobretot li van preguntar com és treballar per una companyia com Ubisoft. Li van preguntar si és possible fer videojocs d'autor, encara que per fer un videojoc necessitis un equip. No, si pot ser un videojoc d'autor. Sí. Ella va dir que sí, rotundament.
Clar. Els indies. És que és un mercado indie. Que
sí, 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 sí.
Mercado indie refereix a independent, no? De,
no, ja, ja l'he entès.
Però si de cas algú no ho entès.
No, és que diu així, diu indies.
Sí, sí, diu indies.
Com la música.
També va haver moltes persones del món de l'educació que li van preguntar recomanacions de videojocs per nens o fins i tot per adults que no han jugat mai, en plan, si has de començar a jugar ara, què em recomanes?
Clar, el Tetris.
Ella va fer una mica el que va poder, però va ser com, ostres, és que m'esteu vassallant aquí damunt de l'escenari i sabeu que hi ha moltes coses que us podria dir, i diu, agafeu-me després per banda que us donaré una llista, perquè ara mateix m'heu agafat una mica així. Li van preguntar també per si havia patit censura i va dir que en certa manera sí, però jutgeu per vosaltres mateixos.
Well, there is one form of censorship that comes up a lot due to very weird circumstances.
Sí, hi ha una modalitat de censura per circumstàncies una mica estranyes, eh? Us ho juro, sens dubte m'ha passat. I moltes vegades, bé, m'han demanat que no utilitzés la paraula F. És a dir, et diu a un militar, no? Escolta, no em facis dir la paraula que comença en anglès amb F. Bé, si no, no hi ha altres maneres de censura. Potser han vingut d'algun editor o de directors que han volgut que millorés alguna idea i intentés suavitzar-la. Normalment ve de la ficció lineal. Al final, treballar com a autor, quan estàs sol, moltes vegades te n'adones que el teu propi enfocament no és el millor. Com he pogut descobrir els videojocs, aquesta no és una de les solucions, no? Jo tinc una història pel que fa a la censura personal, però una de les meves companyies, un cap meu, em va dir, necessitem paraules clau en totes les línies de diàleg perquè, si no, el jugador obligarà. I vaig pensar, els meus jugadors no són estúpids, no haig d'anar dient sempre les mateixes paraules clau en 7 línies de diàleg. I el meu cap em va dir, confia, ho has de fer. Així que un dia, i això va ser per un concurs que implicava una mare i un fill, vaig demanar al meu dissenyador que fes la prova i ho va provar. I és un home que em va ajudar a realitzar el joc durant 6 mesos, acaba la prova i a mi em diu: hem dit alguna vegada la paraula fill aquí? A veure, mira, el meu cap m'ha dit que faci això i per tant ho hem de gravar així. No hi ha censura, l'únic que passa és que la gent em força que sigui millor del que sóc i jo crec que això m'ho mereixo.
Doncs això és el que va donar de si, el que és la xerrada de la Cassandra Cou, però hem de parlar una mica d'aquest cicle de xerrades de videojocs, que el tret de sortida el va donar una sessió de joc en directe sota el títol de Let's Play, amb el Conrad Roset, que és autor del videojoc independent Gris, de Nomada Studio, que ha rebut diversos premis i que, a més, al fons em comentaves que sí, s'ha fet aquí a Sabadell,
jo
no?
Jo recordo sí, això, que s'havia fet aquí a Sabadell.
Són sabadellencs. Sí.
Doncs és curiós perquè és un videojoc que també podríem dir que és d'autor.
Sí, és d'autor.
Pel que hem vist, no?
Està a l'Steam, realment de rebaixes.
Sí. Però...
La sessió el que va consistir és que una persona que no coneixia de res el joc, ni l'autor ni res, estava jugant mentre l'autor anava explicant coses de com va crear el joc. Vull dir que també el format és bastant curiós, bastant innovador. Sí. Una de les coses que ens va cridar l'atenció és que tot el joc es va fer a mà. O sigui, es va dibuixar a mà i després es va digitalitzar.
Uno de los objetivos principales de Gris era que... Yo siempre pensaba, claro, mi background es de como ilustrador, ¿no? Y siempre buscaba la idea de que te sintieras perdido o dentro de un mundo totalmente ilustrado. Y para hacer algo así tenía que recurrir a técnicas de ilustración pura. Y entonces pusimos texturas de papel por encima. Yo pinté todo de manchas de acuarelas en hojas, las escaneé y las pasamos al programa, el Unity, que es el programa que hemos utilizado para crear el juego. O sea, todo está hecho a mano y después integrado de forma digital, pero si ves una mancha de acuarela es que yo la pinté.
Es que la hiciste tú,
sí,
¿no?
Sí, ahí con el pincel.
Sí, molt artesanal,
sí,
tot.
Sí, jo només he dit que veia la portada, no sabia que és un joc, que és una mica... bueno, desconectado el tema de videojocs, veia la portada i pensava que era un còmic.
Sí, té molta pinta de còmic.
Sí.
Sí, o fins i tot un curtmetratge, no?
Efectivament.
Sí. Sí, és bastant curiós. El que ella explica és que el joc té una història com molt poc concreta.
Sí, és un pel abstracte.
Sí, i el que deia és que és completament buscat.
No queríamos contar una història muy precisa. Uh-huh. Para que todo el mundo que jugara a este juego se pudiera sentir, pudiera empatizar con la historia, ¿no? Si cuentas una historia muy precisa de una chica de 15 años que vive en Utah y tiene la madre enferma, pues solo va a empatizar esa gente de Utah, ¿no? Entonces, nosotros buscamos más transmitir emociones sin entrar en el detalle. Entonces, el personaje casi no tiene nombre, no sabes muy bien su edad, es como más un símbolo de... Bueno, un avatar, no? Que podria ser qualsevol.
De fet, no hi ha diàlegs en el joc, vull dir, això que deu que és extracte, tampoc hi ha text de cap manera, vull dir, no està escrit en lloc, i diu que ho va fer per tenir una experiència com més neta.
Es que a mí me gusta contar mucho las historias de forma visual. Me gustan los cómics a veces que no tienen ni texto y que con las viñetas puedes entender lo que va sucediendo. Y no, era una decisión estética... Y no me quería liar con esto, con el texto, con una historia demasiado concreta. Intentar hacer un storyboard de un juego y que se pudiera entender una historia o intentar transmitir algo con solo imágenes y música.
Hem fet el tastet això d'aquestes dues xerrades, però el cicle continua. De fet, es pot dir que està començant. I una de les xerrades que venen ara mateix, el dia 17 de febrer, de fet, mentre alguns estigueu escoltant aquest programa, ja s'haurà fet o s'estarà fent, es tracta de Jugar amb les emocions, que és una xerrada que la fa la professora d'estudis fílmics, Aubrey Enable. I també hi ha una altra xerrada el 24 de febrer que es diu El cervell lúdic, que és a càrrec de l'investigador expert en neurociència cognitiva, Diego Redolar Ripoll, que analitzarà els mecanismes neurals subjacents en els videojocs. Com se s'ha quedat el cuerpo?
Pues estable.
Però amb ganes d'anar-hi.
Pues sí.
Doncs ja ho seguirem, a veure si també alguna de les xerrades que segueixen doncs són susceptibles de quimèric o no, però està clar que, ho siguin o no, les gaudirem molt. Mm. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem centrat sobretot a parlar de Star Raco Wars i d'aquesta conferència de la Cassandra Cou al CCCB. Tornem la setmana que ve amb més continguts, molt centrats en aquest cas en la literatura, per exemple, fent una crònica de les xerrades que acollirà a la Font de Mimir aquest cap de setmana, precisament sobre noves editorials, noves publicacions en el gènere fantàstic. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adéu-siau.